els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta. En poques paraules.
Avui a l'espai de tots els dimecres que dediquem a la comunicació, ja sabeu, en poques paraules, parlarem dels líders d'opinió. Segur que n'heu sentit a parlar i en molts casos doncs haureu escoltat els mateixos noms, personalitats del món de la política, empresarial, cultural, que David Serra es consideren això mateix, líders d'opinió.
Sí, noms com els d'Elon Musk, el papa Francesc, Greta Thunberg o Dulceida, aquesta influencer, i altres que no són tan coneguts. Nicole Hannah-Jones, que és periodista, l'empresària brasilera Luisa Trajano, la directora de cinema guanyadora de l'Oscar Chloe Zhao, o el programador rus Vitalik Buterin. Alguns no en sonen en absolut, però també no sé si els convertim nosaltres o ells mateixos en líders d'opinió. Aquesta és una de les preguntes.
Però t'haig de dir que tu t'ha costat, sobretot, a buscar una influencer, no? O què?
Influencer, jo no en tenia ni idea. Dulceida em sona la del Cervantes, no?
No, mira, fem una cosa. Totes aquestes preguntes...
Sí, hi ha moltes preguntes, moltes preguntes a fer.
No, que fem... Doncs li preguntem i li traslladem, si et sembla, a David, a l'expert, a l'Enric Xicoy, que és professor i secretari acadèmic de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna Universitat Ramon Llull. Bon dia, Enric, ben tornat.
Bon dia.
Vas estar amb nosaltres
ben
la primera...
Ben retrobat.
Sí, ben retrobat, perquè vas estar la primera setmana, no?
Sí, nosaltres. Dues vegades.
Sí.
Clar, abans d'entrar en matèria, m'agradaria demanar-te l'opinió, no?, respecte al tema estrella d'aquests darrers dies, que em refereixo a aquest debat entorn als pressupostos a Catalunya, al pacte inextremis entre Esquerra Republicana i Catalunya en Comú Podem, i també el malestar, no?, entre les files de Junts per Catalunya, en el que és un nou, estem vivint un nou episodi en les divergències en el si del govern. Clar, Enric, des de la nostra òptica, la dels ciutadans, no?, que som en definitiva els votants, i en clau comunicativa, qui creus que ens surt més mal parat de tot plegat? Aprofitant que et tenim aquí, dient, sí. Va, li preguntarem.
A veure, jo m'ho miro des d'una perspectiva de votant i de lector, però també de persona que paga impostos i el que vol és que els seus impostos d'alguna manera es vegin reflectits després amb els pressupostos, no? En aquest sentit, jo crec que qualsevol pressupost que s'aprovi del govern sempre ha de ser, des d'un punt de vista personal, una bona notícia. Ara, que des d'un punt de vista comunicatiu n'hem fet tots plegats un gramassa, això sí, no? Perquè és aquest... Moltes vegades el joc comunicatiu, ja sabem que té molt més a veure amb periodisme. Utilitzem una terminologia que és manifestacions o declaracions i contradeclaracions. Aquest joc de declaracions i contradeclaracions, en què el que és curiós és que tu el que vols ser sempre és guanyar el relat. N'hem parlat alguna vegada també, em sembla, aquí, del relat, no? Guanyar el relat i qui guanya, vencedors i vençuts. I és molt curiós perquè, a l'hora de la veritat, si t'hi fixes, Junts per Catalunya està defensant que els pressupostos són els millors pressupostos que hi pot haver perquè són els del seu conseller, no? I s'acaben aprovant, però alhora critica que s'hagin aprovat amb el suport d'un partit polític que no és el del 52%, que és com una paradoxa. En què quedem? Estàs content perquè s'han aprovat els pressupostos, estàs en contra perquè d'allò, no? I Esquerra Republicana s'ho mirarà d'una altra manera, que ells són els que han aconseguit que finalment s'aprovin els pressupostos, independentment de qui sigui, no? I és una mica la construcció del relat. Però insisteixo, des d'un punt de vista ciutadà i des d'un punt de vista estrictament personal, jo el que m'he d'alegrar, crec, és que almenys que tinguem...
Que hi hagi pressupostos
i que els nostres impostos al final es vegin d'alguna manera reflectits amb la, no, amb el dia a dia, i que sobretot la inversió important que s'ha de fer els propers anys amb els Next Generation, que és el que ens importa.
Ara, si ens centrem, si et sembla, amb el tema, no?, que volíem tractar avui, David,
sí,
que són els líders d'opinió, no?
Comencem. Clar, perquè tothom en parla, és una paraula que sentim molt, un concepte, però... Clar, potser la gent no sap ben bé què és, que hem d'entendre per un líder d'opinió.
A veure, jo potser m'agafo una mica a l'inici amb la terminologia líder i opinió, no? D'entrada, jo penso que un líder és una persona que, si és líder, és perquè en algun moment o altre ha arribat al lideratge i ha arribat a un punt de responsabilitat important, no? Vosaltres mateixos en aquests moments sou líders en el sentit que lidereu aquest programa i que hi heu arribat fins aquí, i s'espera, jo crec, que si una persona és el líder, en l'àmbit que sigui, és perquè ho ha aconseguit per mèrits propis i, per tant, ja té un respecte en aquest sentit. I després ve la segona part, que és l'opinió, no? Se suposa que si ets un líder, encapçala, sigui en un àmbit econòmic, polític, comunicatiu, etc., ets el líder i que tens una opinió sobre el teu àmbit de decisió com a líder, no? També en periodisme distingim la informació de l'opinió, que això també és una cosa clàssica, que això no sé si sabeu, bueno, es diu que això són dos nivells d'interpretació de la realitat. La interpretació de la realitat la podem fer informativament parlant o opinativament parlant, l'opinió i la informació. Un primer nivell, que és la informació, és quan nosaltres expliquem els fets, els detallem, sense entrar a valorar els fets. I després hi ha l'opinió. Que hi ha uns fets que els valorem, que els posem nota, els valorem. I aquesta és l'opinió, no? I el que s'espera és que aquests líders, davant d'allò que lideren, tinguin una opinió pròpia, que és la que serveix una mica de referència. I el que s'espera després és que ells, davant d'aquesta líder d'opinió, la gent els segueixi. I aquí és on utilitzem les terminologies més actuals, que és això dels influencers, no? Perquè un líder d'opinió el que busca és influenciar la societat davant de la seva opinió, davant d'un fet concret.
Però aleshores, d'alguna manera, els ser líders, ells arriben a aquest estament de líder, però els fem nosaltres líders d'opinió? O...
Jo crec que el líder entenc que hi arriba fruit... Depèn una mica de l'àmbit, sí. No? Però si tu lideres una empresa, entenc que has arribat a liderar una empresa per mèrits propis o perquè t'has anat treballant l'empresa o ets un emprenedor, etcètera, etcètera, i arribes allà. Que després aquest líder es converteixi més a més d'opinió vol dir que té uns seguidors que creuen que allò que aquella persona diu és, té credibilitat en principi, i dic en principi perquè s'espera que un dels factors determinants del líder d'opinió és que hi hagi coherència entre allò que diu, allò que opina, i les conseqüències que comporten aquelles opinions, no? Si diu que, per exemple, un polític, doncs, és un líder d'opinió en el sentit de que jo prometo unes certes coses i després les compleixo. I dic en principi, perquè ja em feu probablement... M'avanço una mica, eh?
Sí, sí, no.
Però, per exemple, un dels factors que també crec que és determinant és la part més emotiva dels líders d'opinió, no? Que exalten en certa manera les més emocions, no? Avui he vist que Twitter ara mencionava abans d'entrar que vendríem a parlar i la foto de referència és Donald Trump, i per mi Donald Trump és un exemple precisament d'un líder d'opinió que ell sobretot el que ha fet és anar més a explicar o dir allò que el públic vol sentir, no? I ho ha fet fins i tot amb les fake news, no? Amb notícies falses. I la fake news, precisament una de les essències de la fake news, és que t'estan dient coses que tu vols sentir encara que sàpigues que són falses, jugant sobretot en les emocions, no? Si tu et fa sentir molt a gust que et diguin que ets molt guapo, que no sé què, i tu dius, oh, això em fa créixer l'ego, em fa Clar. Créixer les emocions, etc., tu creus encara que sigui mentida, no? Doncs una mica l'essència del líder d'opinió també és no només tenir credibilitat, sinó que jugar amb aquestes emocions.
Clar, perquè ara estaves parlant, no?, aquesta capacitat de comunicació, aquestes emocions, que ha de tenir un líder d'opinió? Uh-huh. A banda, ja ens has fet, no?, a quatre línies.
Sí, jo crec...
Però sí. Quines són aquestes capacitats,
sí.
No?
Jo crec que ha de ser aquesta, primera, la de lideratge, de liderar un àmbit
Això
concret.
Això ho tenim. Uh-huh.
La segona, jo crec, també és la que he comentat, que és acabar configurant la idea de prestigi. T'has creat un prestigi com a persona perquè es contrasta allò de la teva opinió amb els fets, i després hi ha aquesta part, jo diria, més emotiva, no?, que té més a veure amb el joc de les emocions, que jo crec que és el que té... Jo crec que la clau és que, en certa manera, parles del llenguatge que l'oient, l'espectador, el públic, els que et segueixen, els teus seguidors, et volen sentir, no? Moltes vegades els tertulians, que també són líders d'opinió, tenen èxit perquè el públic veu que està posant precisament veu allò que ells pensen. Quan tu estàs pensant un fet, no? Tu, per exemple, sobre els pressupostos, sobre el dia a dia, tu tens una opinió, la tens mental, però no tens la capacitat d'expressar aquesta opinió. No tens la capacitat de construir un relat que concordi amb les teves idees, no? Perquè més o menys les tens difuses. El líder d'opinió és el que té la capacitat de concretar en paraules allò que tu estàs pensant, que a vegades és bastant difícil, no? A vegades també volem donar la nostra opinió i no sabem trobar els adjectius, sí. Les paraules, els termes, doncs el líder d'opinió és el que té aquesta capacitat. I si es fa o es crea, jo crec que en bona part el creem també nosaltres, en el sentit que li anem donant canxa, li anem donant suport, li anem donant aquesta capacitat de crear-se.
I en aquesta capacitat de crear-se, per tant, ja ho mencionaves una mica, els polítics, els líders polítics, no?, tenen el camí més fàcil per convertir-se en líders d'opinió?
Sí, el que té el polític és que ell ha de convertir, i això és un lema precisament d'un partit polític, no fets en paraules, no? O paraules en fets, no? Ha de convertir, que hem d'acabar convertint allò que són les paraules, allò que deia de les declaracions i contradeclaracions en fets, no? I si ara, precisament, ja que parlàvem dels pressupostos, si el president de la Generalitat o el conseller Giró prometen unes partides concretes i aquelles partides concretes es converteixen en fets, clar, la política té aquest, té això, no?, que converteix les paraules en fets. I entenc que, precisament, si acaben convertint-se en fets, tenen més capacitat de demostrar realment que sí, que són líders d'opinió, que converteixen això, no?, les paraules en fets. I, per tant, hi ha més possibilitats que un polític acabi sent un líder d'opinió. Bàsicament perquè una de les claus, precisament, de la democràcia és que anem a votar i que nosaltres fem una acció determinada a l'hora de actuar com a gent demòcrata, no? Doncs precisament per això ens interessa molt l'opinió dels polítics a l'hora de prendre decisions en el nostre dia a dia, no? I d'aquí jo crec que sí.
Fa un parell de mesos la revista Time, i és un clàssic, publicava la llista de les 100 persones més influents de l'any. Són persones, doncs, personalitats que han tingut un impacte determinat al llarg de l'any, en aquest cas el 2000, el que portem de l'any, 2021. Això ho fa molta la revista Forbes també ho fa. Diríem, ser influent és sinònim de ser líder d'opinió? O es pot ser influent i no ser líder d'opinió?
Jo crec que són bastant sinònims, sí. Jo crec que sí. Que tot líder d'opinió és el que comentàvem al principi, no? Si no tens influència, difícilment podràs ser líder d'opinió, perquè la teva opinió no té seguidors, i si no té seguidors no ets influent, no? I per tant jo crec que sí, que per això quan parlen de persones influents, són persones que realment són líders també d'opinió. Penso que precisament aquestes llistes, és curiós, perquè també el que construeixen són relats. O sigui, el fet de crear una llista, automàticament ja crees la percepció que aquella persona és influent. No sé si...
Sí.
Què és primer, l'ou o la gallina? Ets primer influent i després formes part de la llista? O és la llista la que crea la influència? No?
Exacte.
Doncs una mica jo crec que també aquestes llistes ajuden, en tot cas, a crear aquest estat mental de quins són els nostres líders d'opinió.
A més, és perquè no, moltes vegades que la publiquen cada any són 100, 100 noms, i la majoria no es repeteixen. És a dir, aquest any tenim, per exemple... A més, ho divideixen en 6, que jo crec que està bé, no? Perquè, clar, a mi em sobta que, per exemple, ells ho divideixen en 6 grups: icones, pioners, titans, patriotes, líders, innovadors. Clar, a mi em sobta que un esportista, doncs, es pugui considerar influent, potser sí, o líder d'opinió, no? I, per exemple, aquí n'hi ha uns quants, i hi ha... La gimnasta Simone Biles, per exemple, la gimnasta nord-americana, i a la tenista, ara no me'n recordo el nom, aquella tenista japonesa que es va negar a Wimbledon, em sembla que va ser a fer rodes de premsa. I després hi ha, clar, cantants com Dolly Parton, veteraníssimes, o Britney Spears, i actius com Kate Winslet, el que dèiem, el magnat Elon Musk, el líder Joe Biden o el president xinès Xi Jinping. Aquests sí que repeteixen. Tinc la sensació que si poguessin 200 noms també els posarien.
Sí, probablement. I jo torno una mica a l'origen, no? Tu, quan lideres una cosa, és perquè has arribat a la cúspide, al punt més alt d'un àmbit molt concret, i si ets el líder és perquè a darrere hi ha tot un seguit de gent que et segueix en certa manera,
clar,
no? I per tant, i normalment aquests líders estan molt associats a unes àrees concretes, una àrea temàtica concreta. I a vegades la influència pot ser de models d'actuació personal, no? Perquè la Bales, no? De gimnàstica, doncs en el seu moment va fer una denúncia social, i allò pot servir de referent perquè altra canalla o altres nanos que practiquen un esport i que han patit potser alguna mena d'abús, o també el problema en el seu cas havia el problema mental que tenia, que sí tenia problemes a l'hora de competir, i probablement tu tens un nano a casa que també està competint i té un problema semblant, i es converteix en un referent en aquest sentit, no? I jo crec que per això podríem anar buscant en tants àmbits com volguéssim.
Clar, no tant per la gesta esportiva, exacte, diríem, o perquè ha guanyat un Òscar o perquè sigui, sinó pel missatge que transmet.
I ara que s'acosten les festes de Nadal, a vegades el líder d'opinió d'una festa de Nadal és el cunyat, no? S'ha fet servir molt l'expressió del cunyat, no?
Sí.
És el líder d'opinió en el sentit que és el que porta la conversa en un moment. Doncs també podem arribar a l'àmbit domèstic, qui és el líder d'opinió a casa, no?
Clar, però l'altre si el vol seguir o no, sí, no? Aquesta corrent d'opinió...
Sí, d'aquí està la gràcia, precisament. És el que comentava abans, no? Si el vols seguir vol dir que acabes tenint un prestigi i acaba influenciant. Potser aquest cunyat és aquell que comença parlant i que tothom passa d'ell i el deixa, doncs potser no és el cunyat líder d'opinió, yeah, sinó és un altre tipus de cunyat, no? Abans això també, les famílies parlaven del patriarca o parlaven, sí, de la matriarca, sí, i en certa manera el patriarca i la matriarca no deixen de ser els líders d'opinió de la família, no? Els que diuen el camí que s'ha de seguir. Doncs una mica podem arribar fins a aquest nivell domèstic.
Clar, no? clar ens estàs donant moltes idees, les estem intentant.
O males idees.
No. Mira, parlant de males idees, clar, ens deies Donald Trump, no? Com a exemple, que el primer que crida l'atenció és que una persona pot influenciar molta gent, però no precisament per coses positives, no? Mm-hmm. Donald Trump està allà, però exacte, és una mica el que tu ens deies, no? El fet de que Donald Trump diu el que...
La gent vol sentir.
Ara.
Sí, sí, també pot ser que el líder d'opinió sigui el líder d'una secta.
Clar.
I ja està. Vull dir, o un líder religiós, o un líder terrorista, o el que sigui, que també... Però, esclar, la percepció del que és bo és dolent, aquí ja també entraria en un debat una mica, no?, en el seu moment una mica confús, però sí que és veritat que l'opinió també pot ser totalment contrària o favorable a una ideologia molt concreta i té uns seguidors, i si aquest líder d'opinió el que et diu és que t'has de posar bombes i t'has de suïcidar i d'allò, doncs també
clar,
pot
clar
passar això. Sí, sí.
No sé si et posarem un compromís o t'ho posaré molt difícil. Si et demano que em citis tres, t'ho poso fàcil. Tres líders d'opinió a Espanya, en aquests moments, ara, que,
home,
qui consideraries?
Jo crec que qualsevol president de qualsevol govern no deixa de ser un líder d'opinió i ho ha de ser per força.
Sí.
No? I, per tant, jo crec que qualsevol president en el seu moment és d'entrada és un líder d'opinió. Després, des d'un punt de vista informatiu, a veure, jo en tinc un de, per mi és un líder d'opinió, però aquest ja és més personal, i aquí ara entrem potser en a mi més personal, que són a vegades articulistes, no? I, per exemple, jo sóc un fan d'en Quim Monzó. No? I per mi, l'en Quim Monzó n'és un exemple, no? I després, no sé, des d'un punt de vista esportiu, doncs, per exemple, ara potser Xavi
clar
es pot convertir en un líder d'opinió des d'un punt de vista de... Ell ha de canviar una mica la mentalitat del Barça, no? Ha de canviar una mica la mentalitat blaugrana. Doncs, per exemple, en Xavi es pot convertir, jo crec, en un líder d'opinió, igual que Guardiola
exacte,
en el seu
sí
moment ho va ser, o Cruyff ho va ser, doncs ara podríem dir que potser tenim aquí un inici de líder d'opinió amb en Xavi. Ara posar tres exemples totalment
sobte
diferents.
Sobte que no m'hagis citat Quique Setién a Koeman.
Bueno, perquè...
Potser en el seu moment, no?
Clar, és allò, a nivell personal potser sí que hi ha gent que Koeman el considera un líder d'opinió.
I ja acabem, eh? Sí, sí. Data caducitat en tenen els líders d'opinió?
Home, jo crec que sí. Sí, jo crec que sí.
Ara deies Koeman, no? De fet,
tot i que també hi ha líders d'opinió...
Potser en el seu dia ho va ser.
Sí, tot i que hi ha líders d'opinió, que sobretot aquests pensadors, filòsofs,
sí,
etcètera, que deixen herència i que... N'hi ha que sí i n'hi ha que d'altres que jo crec que perduraran durant molt temps de líders d'opinió. Es citen molts, no? Doncs,
sí.
En àmbits religiosos, en àmbits socials, etc. N'hi ha molts líders d'opinió.
Papa Francesc, per exemple, no?
Podria Andy, ser. Per exemple, que es manté, i sí, dels més recents, Barack Obama, jo crec que serà d'aquells també
no?
Que amb el temps es mantindrà, no? Segurament.
Enric Xicoy, moltes gràcies, professor i secretari acadèmic de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de l'Enquerna Universitat Ramon Llull. Gràcies un dia més per estar amb nosaltres. Són poques paraules.
Matrícula Oberta, un podcast de Ràdio Estel.